Sant Cugat a fons, amb Carme Reverte.
I 11 minuts del matí, obrim tercera i última hora del Sant Cugat a fons d'aquest dijous plujós, pluja intermitent, ara quatre gotes, després descanso, després quatre gotes més, però avui del temps ja n'hem parlat. I ara arriba el moment de parlar de la infància, de les criatures, i ho farem aquesta temporada amb la incorporació també de l'Institut de la Infància. Saludem la Verònica Bronstein. Verònica, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
I benvinguda.
Gràcies.
No t'escolto gaire.
Ah, molt bé, gràcies.
Ara sí.
Molt bon dia, gràcies.
La Verònica vindrà cada 15 dies per parlar-nos precisament dels més petits. I diguem que s'alternarà amb la Diana Vidal de Jean Petit, que vindrà la setmana vinent. Cadascú des del seu enfoc, des del seu punt de vista, però en definitiva el que volem treure a la llum doncs és la infància, els més petits, les preocupacions, tot allò que envolta els nostres fills. D'entrada, comencem per el títol d'aquesta secció, que quan tu vindràs, Verònica, es dirà "M'estimes, m'estimo, t'estimo", que és un títol preciós per una secció com aquesta i que té molt de sentit i que m'agradaria que ens expliquessis què significa, què vols transmetre amb aquest títol de l'espai.
Bé, aquest és un títol que vaig proposar fa 12 anys. L'escola Montessori Palau em va convidar a crear un programa d'educació afectivo-sexual en una època en la qual les escoles poca cosa treballaven d'educació emocional, no? Encara no, ni tan sols es parlava aquí de tot aquest tema. I a partir d'aquí jo vaig crear aquest programa amb una metodologia d'escolta dels infants on els adults no proposem, ni parlem, ni xerrem, ni afegim cap paraula gairebé. Treballem amb les preguntes i les respostes a les inquietuds dels nens. Són una construcció que jo faig amb els nens. O sigui que un nen pregunta i entre tots responem. I ells tenen les respostes. El que passa és que s'ha de donar el temps, acompanyar i donar aquesta construcció, aquest procés que els adults normalment no tenim. I què fem en comptes de donar aquest temps i donar aquest pensament, no? I de vegades t'ho pregunten a la manera d'ells, però clar, a tot això s'ha d'acompanyar. El que fem és donar consells, dir el que han de fer, no? I amagar la cosa i ja està, és més ràpid, més en una societat com la nostra que no tenim el temps. Aquesta escola és una escola que treballa amb el temps i m'ha donat el temps i la confiança com als nens, no? A mi també me l'ha donat per poder construir aquest projecte que és molt maco. Que ara, s'ha de dir, també l'Institut de la Infància ho posa per primera vegada a l'abast de les escoles de la ciutat. O sigui que aquest any donem un pas i obrim aquest projecte que fins ara ho hem fet només a l'escola Montessori, ho farem també aquí a la ciutat. I per què aquest títol? Clar, és una condensació de moltes idees. És el procés que un nen ha de fer per construir la seva autoestima. Com fa un nen per construir-se a si mateix, per rebre aquesta estimació de l'altre i processar-la i incorporar-la, i com fa per estimar-se a si mateix primer i tenir la capacitat després d'estimar a la resta. O sigui que és com un camí i el títol precisament fa aquest camí. Jo penso que és de les coses més maques que jo he pogut fer, construir, estem fent un llibre de tota aquesta experiència, és preciós. I quan em vas convidar a formar part d'aquest nou projecte de Cugat.cat, vaig pensar que era una finestra molt maca de fer que tot això es pogués compartir amb la gent, perquè no sempre les persones poden enviar a l'escola Montessori, és una escola que està allunyada d'aquí, ni té les possibilitats, i jo penso que tot el que fem a nivell petit ho hem de compartir, hem de ser més generosos, no?, i posar-ho a l'abast de les persones. De manera que plantejarem una secció on parlarem de temes d'infància, però no com sempre es fa, que és els pares estan preocupats perquè, no sé si volies parlar més endavant d'això, però...
No, de fet és que avui explicarem una mica com estructurarem aquesta secció. Mm-hmm. I justament el que tu estaves comentant ara em sembla interessant perquè és cert que normalment plantegem els temes des de l'òptica dels adults, dels més grans, i ens en oblidem que ells estan a una altra alçada i que veuen les coses des d'un altre punt de vista, d'una altra manera. És això el que intentarem fer, no? En mm-hmm. aquesta secció, quan vinguis, parlar de les preocupacions no dels pares, mm-hmm. sinó dels nens. Mm-hmm.
Per exemple, parlarem a més de qüestions que són tabús, perquè no sempre es parla, per exemple, quan un nen escolta els pares que tenen relacions, que tenen intimitat. Els nens de vegades escolten. I això, jo en la meva feina, clar, tot això tu ho reps. Però d'això fora no es parla, perquè no es parlen d'aquests temes fora. Però, evidentment, tot això té una repercussió en els nens. De vegades et pregunten què faig quan escolto que els pares estan junts, no?, i estan fent coses. I de vegades diem, bueno, què podem fer quan escoltem una cosa que ens sobta, ens fa sentir, no?, una mica de neguit? I els nens també tenen resposta. Bé, jo vaig a la cuina i agafo un got d'aigua i escolten soroll i s'aturen, no? Començo a fer una mica de carraspera així de coll i sembla que s'aturen. Jo obro porta i tanco, no? Jo em fico baix de llençol per no escoltar. Jo faig un cop a la paret. Bé, les respostes la tenen, però d'això també està bé que parlem, perquè els adults no se n'adonen de l'efecte que té. O la meva mare o el meu pare tenen una parella nova. De vegades els adults pensem que això és un problema pels fills, i evidentment és un canvi, però no sempre. Els nens també viuen això com una ganància. Bé, jo era fill únic, però ara tinc uns mig germans, perquè aquesta parella té fills, i mira, o potser que ara tinguin un altre fill perquè estan junts. Clar, evidentment no m'encanta la idea, però bé, és un canvi que pot ser positiu. O sigui que si ens escoltem els nens més del que fem, amb una escolta activa, que jo dic, probablement ens sorprendrem, i a més perquè parlen amb autenticitat. Els adults tenim tot molt maquillat, però els nens realment és que són
naturals.
Uh-huh. I només hem de donar espai, i aquest espai serà això que oferirem, no?
Tot jo i crec que serà molt interessant, tot
sí,
això.
Sí, serà molt apassionant. A mi almenys m'apassiona, i per això és el meu treball, no? Jo, el meu treball és això, ajudar, perquè de vegades ni tenen la pregunta, no saben, no creuen que tinguin dret. M'està passant això, però jo penso que això li passa a tothom. No, això no li passa a tothom, això t'està passant a tu, a més persones també, però tu tens dret a preguntar-li a la teva mare per què t'ha mentit en aquest tema, per exemple, o per què no t'ha explicat el teu origen. Tu tens dret a parlar d'aquestes coses. I a vegades els adults fem les coses pel bé del nen, no?, o perquè és incòmode parlar segons de què. Bé, de tot això parlarem.
O sigui que en el fons no deixarà de ser portar una mica de naturalitat a aquestes relacions entre pares i fills, tenint en compte el que tu ens deies, no?, que el món adult és un adult més maquillat, amb més prejudicis, amb més interrogants, més preocupacions, i en canvi, si ens posem a l'alçada dels més petits de la casa, trobem doncs aquest raonament espontani, natural que els hi surt. Jo la meva pregunta, i és veritat això que comentes, és que per què a les persones, quan arribem a l'edat adulta, ens costa tant, havem passat per, evidentment, totes les etapes, per què ens costa tant posar-nos al nivell dels nens? Per què ens costa tant entendre'ls? Mai no ens posem en el lloc del nen. Sempre ens quedem en el paper de l'adult. I per això ens complica una mica més les relacions, no? Sí. I l'entesa.
Sí, és que ens fa molta por apropar-nos. És un lloc que toca les entranyes, com diríem en català les entranyes?
Els budells, no?
No? Ens toca i ens fa interrogar-nos sobre moltes coses. De molta incoherència, de moltes coses que hem pres decisions de vegades o la vida o circumstàncies quan un fill en un moment donat et pregunta i tu per què m'has tingut? No? Si jo sóc un problema, per què m'has tingut?
Què clar, li dius?
Pregunta, aquesta pregunta
és habitual.
Et toca el cor, sí, no? Sí. I bé, si és, tants problemes et porto, el que passa és que perquè el nen pugui arribar a fer aquesta pregunta és d'una valentia, perquè és molt dur, perquè la resposta pot ser molt dura també. O sigui que estem entrant en un espai interior que no només és això de l'educació emocional, estem entrant en el posicionament vital, és una qüestió filosòfica, no? De què és el que hem fet. I a més resulta més fàcil allunyar-te de tot això. Per això també la tendència en aquesta època és amagar-nos, volem pastilles per tot.
Busquem solucions ràpides, no? I miraculoses.
Busquem que les coses no ens facin pensar, perquè el pensament comporta...
Fa mal.
El que passa és que per créixer hem de poder també pensar i enfrontar-nos a les coses que fa mal. I els nens ens posen un mirall, i per això també de vegades intentem no pensar gaire en aquestes coses, perquè no són coses agradables. De vegades sí, però de vegades no. De vegades, o quan un nen dorm amb els pares fins a una edat molt avançada, no? Si ho penséssim, realment és perquè el nen ho necessita o perquè l'adult de vegades ho necessita. De vegades el nen està en un lloc d'amagar la solitud d'un pare, o problemes de parella, i d'aquesta manera també l'adult no s'enfronta al problema de parella i no ho resol, no? D'aquesta manera, què passa? Que el nen comença a créixer entenent que el pare o la mare qui dormi amb ell necessita que ell estigui en aquest lloc. Encara que de vegades digui, jo tinc por, vull dormir amb tu, sí, però de vegades també passen altres coses, que, clar, escoltar això... No és fàcil, però clar, els nens estan molt barrejats, i però la tendència que tenim els adults és, bueno, no pensem, perquè si pensem, clar, el dia següent tu has d'anar a treballar, produir, fer créixer aquesta criatura, enfrontar-te al món, sentir-te mínimament feliç per tirar endavant una família, pagar l'hipoteca, si a més pensem en tot això, ho compliquem molt i ens angoixem, i no volem angoixar-nos.
Buscarem la participació.
Sí.
I buscarem la participació de grans i petits, o com ho farem?
Clar, estem en un horari que els petits no poden escoltar-nos, però sí que...
Però tenim les portes obertes tots els dies i totes les hores,
sí,
vull dir, amb
sí.
els mitjans que tenim ara
a
l'abast.
Sí, a més que penjarem, el compromís ha sigut que, com que es pot penjar, nosaltres farem difusió d'això, vosaltres també, i arribarem a que els pares puguin parlar d'això, i que els nens que vulguin puguin apropar-se, escoltar, perquè tot el que es parli aquí és amb tranquil·litat es pot escoltar, però és un espai d'adults per pensar en els nens. Però els nens ens poden ajudar i també ens poden enviar, no és un espai de nens, però parlem de nens i és respectuós amb els nens. Jo soc psicòloga clínica i jo parlaré d'exemples, però que no són exemples de la clínica, perquè jo tinc secret professional, evidentment. Són experiències per mestres que fem formacions des de l'Institut de la Infància, ens arriben nens que ens expliquen coses quan fem activitats, o sigui que tenim espais d'escolta, però volem que ens puguin escriure a cugat.cat o a l'Institut de la Infància també, i ens poden enviar, mira, m'agradaria, o l'adult, o un nen que vulgui demanar-li a l'adult, o el nen que vulgui escriure, tinc aquesta pregunta, m'agradaria que parléssiu d'aquest tema, i bé...
I a partir d'aquí, nosaltres
sí,
donarem sortir d'aquesta preocupació?
Cada dia conversarem, intentarem donar unes altres eines per entendre de què estem parlant, què hi ha darrere d'aquesta situació o aquest problema, i després el que donarem és algun petit recurs, una pel·lícula, un llibre, alguna cosa que també ens ajudi a veure el tema o altres temes en general d'infància d'un altre cantó. I avui a més m'ha acompanyat l'Anna Belén, li he demanat que vingui. L'Anna Belén també tindrà un espai a cugat.cat sobre el tema de llibres infantils. Nosaltres ho treballem molt i a més és una persona que també col·labora molt i treballa en tots aquests temes.
Sí. Donarem el correu electrònic de l'Institut de la Infància, Verònica,
vale.
I el del programa. El del programa és afons@cugat.cat per qui vulgui participar enviant-nos la seva pregunta, la seva preocupació, allò que vulgui que nosaltres tractem en el programa. El correu del
sí, institut? El nostre és instituto, en castellà és institutodelainfancia@gmail.com. Tenim l'institutdelainfancia@gmail.com i l'institutodelainfancia@gmail.com, tenim els dos, però en castellà és el de participació. És completament anònim, o sigui que la gent pot estar completament tranquil·la. Si volen afegir alguna edat del nen perquè, o de la nena, per fer-nos una composició del tema, perquè una cosa és parlar de les pors, o té por, aquest tema en concret, té por que es morin els pares, no? Una cosa és als 3 anys, una altra cosa és als 18 anys, no? És important saber-ho. I després, bueno, alguns exemples de temes, no? En el qual, per tancar una mica, on els adults i els nens potser, no? Hem pensat algunes idees, on potser que els infants veuen les coses d'una manera i els adults d'una altra, com per ajudar-vos a pensar com a les persones que ens estiguin escoltant. Per exemple, pensàvem en el tema de l'esport. Tu que ets una persona que
relacionada,
que coneix sí. El tema de l'esport. Per exemple, parlàvem amb l'Anna, no, del tema de tenim situacions de nens de 5 anys que estan fent entrenaments 3 vegades a la setmana
i partit al cap de setmana.
Al cap de setmana, 5 anys. O sigui, cada vegada.
Ni que fossin professionals, no?
Si la meva pregunta només, jo tinc la resposta, evidentment, però jo faig la pregunta. Si li demanem a un nen que diu, jo vull fer futbol, jo, evidentment, probablement faria també altres esports, però bé, convenguem que vol fer futbol. Quants dies voldria fer futbol?
Jo t'ho dic ràpidament, tots els dies voldria fer futbol.
Bé,
sí,
però
perquè som molt obsessius en aquest sentit, quan són petits, és que de fet els trobes que estan tot el dia enganxats a la pilota.
Bé, però una cosa és que tu vagis al parc a jugar a futbol, però amb una disciplina, un nen de 5 anys, després de l'escola, quants dies en aquestes condicions que ho estem fent? Clar, jo quan era petita sortíem a jugar, no, els nens, a futbol al carrer.
Correcte.
I això, naturalment, ocorria cada dia. Ara, en les condicions que ho fem, i amb la competició, i amb la pressió, ells ho volen fer així o voldrien fer-ho d'una altra manera? L'horari de l'escola, la sisena hora, tot el que venim... Ara parlàvem amb l'Anna, no? L'Anna que
Anna, bon dia, que la tenim aquí molt callada, que està,
tu, escoltant,
està fent d'oient.
Molt atenta. Doncs, bueno, sí, no? El moviment ara que tenim per realment ajustar els horaris com estem a Europa i no que acaben els infants a les extraescolars a les 8 de la nit, després els has de dutxar, els has de donar sopar, i és el que parlàvem, no? Si volen estar sempre amb la pilota, volen estar sempre al carrer, volen estar sempre jugant, nosaltres els oferim el que necessiten o el que pel nostre esquema de vida, no, els horaris i la comoditat dels adults, ens va bé, és complicat. I aquest és el dilema, no? Però no sempre és fàcil. Però bueno, sí que potser ens hauríem d'escoltar-los una mica, no? I sobretot el tema de les edats. Perquè a vegades el tema de la competició i el treball en equip, bueno, els que esteu relacionats amb l'esport ho sabeu, un infant és difícil que els 5 anys entengui el que és treballar en equip, no? I sí que s'ha d'ensenyar, però bueno, també el nen té uns moments evolutius que s'han de respectar. Mm. I bueno, d'això estàvem parlant abans. Mm.
L'Anna Belén ens acompanyarà a l'espai de literatura en la vessant infantil. Ella ens portarà contes i ens els explicarà.
Mm. Nosaltres des de l'Institut de la Infància, totes les nostres activitats, tant familiars com formatives, sempre van acompanyades dels llibres i els contes. Per què? Perquè és un recurs ideal per ajudar el vincle, no? A vegades, com parles d'aquests temes delicats o com arribes a pensar, a entendre el món de l'infant, doncs el món de la fantasia dels llibres és ideal. I vam pensar que, a part de les recomanacions que fem al blog que tenim i a les guies que podeu trobar al web, estaria bé fer un espai de contar contes, no? Potser recomanem el conte, però l'explicarem. Bueno, jo ho faré des de la meva manera. La gent que em coneix ja sap que, bueno, que m'animo d'una manera fàcil. I aquesta serà que cada 15 dies doncs, us portarem contes relacionats als diferents temes, però l'objectiu és gaudir-lo i ajudar a imaginar i a col·locar-nos en aquest món de la infància.
I els escoltarem en aquesta veu tan dolça, de l'Anna Belén, els cada dimecres, setmana sí, setmana no. Se'ns ha passat el temps volant.
Sí, oi?
Sí, molt ràpidament, perquè clar, sobre el tema podríem estar parlant moltíssima més estona. Jo tinc una cosa i us la preguntaré un altre dia, perquè segurament també teniu allò, informació per oferir, sobre la pel·lícula Inside Out. Mm. Què us ha semblat? Si us sembla, ho deixem per un altre dia, no?
Sí.
Perquè, clar, és la pel·lícula aquesta de Disney que parla sobre els sentiments, que tothom ha quedat tan encantat, i que és una pel·lícula doncs, que se li pot treure suc. Mm. Ho deixem per la setmana que ve, o l'altra, així una mica com a deures. No sé
i que la gent també se la pugui mirar, si vol.
Sí, han tingut temps, per això, perquè la pel·lícula ja fa setmanes que hi és. Verònica Bronstein i l'Anna Belén, gràcies per haver-nos acompanyat. Ens trobem d'aquí 15 dies.
D'aquí a 15 dies. I per la gent que vulgui, també comentar que el dia 26 de setembre comencem el curs de formacions. Presentarem precisament aquest programa, el M'estimes, m'estimo, t'estimo. O sigui que qui vulgui venir a Casa de Cultura ens ha de contactar per mail. Ho torno a repetir, és institutdelainfancia@gmail.com. I bé, és una formació en la qual abordarem tots aquests temes a Casa de Cultura i ho treballarem sobretot cara a l'escola.
Molt bé. Doncs el que us deia, ens veiem d'aquí 15 dies.
Bé,
gràcies i bon dia. Adéu-siau.
Sant Cugat a fons.